Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Amb aquest so una mica caribeny, sembla ser, no sé, jo diria que és una mica caribeny aquesta musiqueta. Volia fer-vos, ja se sap des de fa uns dies que el Departament d'Acció Social i Ciutadania, qui és qui otorga els graus de discapacitat a totes aquelles persones que ho sol·liciten, a partir d'ara farà un carnet identificatiu. Fins ara, els discapacitats tenien un foli, un DIN A4 normal, en el qual es posava les condicions i el grau de discapacitat. A partir del 33%, ja sabeu que a Catalunya la persona és considerada oficialment com a discapacitada. Aquest foli que anàvem pel món amb ell era molt incuriós, no anaves bé amb ell. El mateix quan anaves a la UNED, per exemple, a matricular-te i et feien presentar, doncs tenies que presentar una fotòpia d'aquell paper. Quan anaves a qualsevol lloc, doncs era bastant molest, no? Amb el carnet es presenta una nova era amb aquest, perquè pot ser superimportant això, el carnet. Ara mateix, amb això d'esports per a tothom que acaba de fer l'Ajuntament de Barcelona, només presenta aquest carnet i hi haurà prou per tindre dret a tindre un assistent personal a les estones que estiguis en les instal·lacions. Ara mateix hem demanat nosaltres, sabeu que estem amb la llei d'accessibilitat, que esperem que surti cap al 2010, el 2010, ja veurem, surt el 2010-2011, més bé, i he parlat amb la responsable, l'assessora d'accessibilitat de la consellera, la senyoreta Gemma Piferrer, i li hem demanat que, sisplau, els grans discapacitats, els que superen el 65% de discapacitat, tinguin acompanyant, tingui lliure accés en totes aquelles instal·lacions públiques, és a dir, tot el que sigui d'Ajuntament, Generalitat i Estat Central, tingui entrada gratis, i que s'afegeixin les empreses privades que vulguin. Jo espero que les grans empreses de cinemes, teatres i gimnasos, etcètera, facin, a part d'importants descomptes pels propis afectats de discapacitat, permeteixin l'entrada del seu acompanyant, perquè ell sol, un gran discapacitat, pues, té dificultats per anar als jocs, no? Un paraplèxic o una persona cega total, pues, té dificultats per anar sol al cinema, teatre, etcètera, no? I també, donat que som un nombre important de persones, hi ha dades que diuen que som molts milers, centenars de mils de persones, 400.000, 300.000, segons les dades que algú diu les seves, a mi jo les dedicaig encara no les tinc pas al meu abast del tot, espero que moltes empreses privades també decideixin fer descomptes, per exemple, no sé, pots tindre aquesta tarda, presentar a qualsevol indret i tindre un 20 o 30% de descompte, i tindran més avantatges degut a posseir aquesta tarda que ja fa tant de temps que havíem sol·licitat moltes entitats ja del tercer sector. Com cada diumenge, aquí de 3 a 4, a la COM, sense afany de lucre, convidem a amics, a companys del tercer sector. Avui ens acompanya la Marta Castellano. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Marta és la responsable de l'àrea de joventut de la Creu Rosa de la ciutat de Barcelona. Més tard, esperem que vingui l'Alfons Sánchez i el Toni Buixant, que parlaran sobre l'associació d'empleats de la Caixa, voluntariat, del tema de la responsabilitat social corporativa d'aquestes entitats. I ara comencem amb la Marta, perquè és la que tenim ara mateix, i comencem a parlar sobre la Creu Rosa, una entitat importantíssima, que esteu a tot el món, Creu Rosa, pràcticament. Esteu al món sencer, no hi ha cap país del món que no tingui Creu Rosa, Marta.
Doncs sí, tens raó, realment tenim una gran representació arreu del món, i a nivell de el que és la secció juvenil, no, de Creu Roja, que en diem Creu Roja Joventut, també tenim una gran representació arreu del món i cada cop més.
El tema de voluntariats, quants mils teniu en el món, se sap? Es sap quants mils i mils teniu de voluntariats en el món i en Espanya i en Catalunya? Aquestes dades se saben?
Home, varia molt anualment. Aquest any sí que puc dir que hi ha hagut un ascens del voluntariat a nivell de Catalunya, tot i que tampoc no podria dir una edat exacta, perquè sí que és veritat que varia molt anualment, no? I a nivell mundial ja estem parlant de paraules majors, no? Perquè, com tots sabem, els voluntaris, pues, no perduren per sempre, no? Tenen una etapa.
Llavors, Creu Roja, què està organitzada? Per àrees? Com està? Explica una mica l'organització interna de Creu Roja, perquè la gent de seguida sap Creu Roja, quan ve un desastre d'aquest atmosfèric, o hi ha un desastre, un teratrama, qualsevol part de món, doncs sou els primers a presentar-vos allà, amb la Meia Luna, també, àrab, també, que esteu agermanats, suposo, amb ells, o així, no? Amb la Creu Roja, esteu agermanats amb la Mitja Lluna...
Bueno, podríem dir que en realitat la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja seria com l'entitat que representa a nivell mundial el que aquí se'n diu la Creu Roja, no? Llavors, Creu Roja està dividida per diferents plans, àrees, no? Com vulguem dir, i entre ells pues, hi apareixen molts, no? Tenim des de socors i emergències, cooperació internacional, intervenció social, bueno... etc, no? I bueno, dins d'aquests apareix Creu Roja Joventut, no? Que és un dels plans com a secció juvenil, que dins d'aquest també trobem diferents blocs, no? On treballem pues, des de promoció i educació per la salut, educació ambiental i sostenibilitat, perspectiva de gènere, conductes violentes...
I us baseu molt el tema voluntariat també en aquesta àrea de Creu Roja.
Sí, realment la gran representació de Creu Roja Joventut és totalment voluntària, quasi bé, no? O sigui que hi ha una sèrie de tècnics que bueno, porten una mica el sostén de la coordinació perquè arribem a activitats molt grans i a tota Catalunya hi ha d'haver una mica de coordinació establerta i sí que tenim uns tècnics a nivell provincial, no? Cada província hi ha els seus tècnics.
I la gestió d'equip voluntari, perquè la gent pensa que gestionar un equip de voluntaris pot ser fàcil, perquè, escolteu, gestionar un equip de voluntaris és com gestionar un departament de recursos humans una gran multinacional, inclús perquè té molt voluntari, cal gestionar-los, motivar-los, formar-los, i això, òbviament, ha d'estar en mans de professionals que són els encarregats de mantenir aquest equip de voluntaris.
Clar, i tant. I precisament, com dèiem abans, també un de les àrees que té Creu Roja és voluntariat, no? Perquè, com dius, té una gran importància i la seva gestió pues, no és fàcil, i més quan estem parlant de volums tan grans.
Explica una mica més de te aquestes tasques que feu. M'has dit diverses àrees, el tema de drets humans, el tema de la dona... Explica'ns una mica quines accions feu d'aquests apartats.
Bueno, nosaltres des de Creu Roja Joventut tenim... treballem conductes violentes, no? I des de conductes violentes treballem pues, des dels instituts i col·legis, a nivell de sensibilització, no? A nivell de fer tallers. Ara, mica en mica, estem començant una mica, no? Entrar en temes més de dones, perquè bueno, sí que és veritat que a l'àrea d'intervenció social de Creu Roja porta un projecte de dones. Després, bueno, trobem... també es fan projectes a presons, a nivell de Catalunya. Però centrant-nos així en Creu Roja Joventut, bueno, si vols et vaig explicar una mica...
Sí, m'explica, perquè cada... suposo que algun voluntari potser que t'he pensat fer-se voluntari, bueno, on anirà a parar, què faran, què puc dedicar, també pot ser un ventall de possible que li puguis donar, que és interessant que ho sàpiga.
Bueno, a nivell de Catalunya, el que més estem treballant, no?, i el que més potenciem, sobretot, bueno, tenim l'àrea de promoció d'educació per la salut, com comentava abans, en la qual tenim un projecte molt important a nivell de Catalunya que es diu el Somnit. Aquest projecte està basat en la informació sobre la reducció de riscos en el consum de drogues, no? Llavors fem intervencions en espais d'oci nocturn. Això seria una. Per altra banda, també fem tallers a les escoles, igual que et comentava abans, amb conductes violentes, també ho fem amb Educació per la Salut, treballant diferents blocs, com pot ser sexualitat, VIH i SIDA, alimentació, etc. Per altra banda, també tenim Educació Ambiental, perdó, i en aquesta pues, estem molt centrats, pues, sobretot, primer, començant a sensibilitzar el que és la pròpia entitat, no? Que, com hem comentat abans, és molt gran i ja només el fet de sensibilitzar la pròpia entitat ja fa molt. I això du a fer una xarxa de cara a la societat, no? Al nostre entorn. I, bueno, portem diferents campanyes. Ara s'està portant una campanya que es diu Movent-nos per l'aigua, també molt interessant, de cara als infants, per treballar a les escoles. Tenim l'àrea de participació, que és la més centrada, diguéssim, de cara al voluntariat, perquè creiem molt important que el voluntari no només ve a fer l'activitat, que sí, no? Que és important, però el voluntari ha d'estar motivat, el voluntari ha d'estar format, no? Ha de tenir una implicació dins de la mateixa entitat, si no, com tots sabem, a ningú li agrada, no? Anar sense estar preparat o sense tenir un vincle amb el treball que estem duent a terme i que és molt important.
Això és per no cremar el voluntari, que diem que el voluntari, quan més el tinguis, millor per tu, perquè et farà més estona el seu servei cap a tu. Això sempre ho diem.
Pues sí, precisament, però nosaltres creiem que el voluntari s'ha de sentir realment molt còmode dins de l'entitat, no? Perquè ja sabem que la funció, bueno, la funció, el perfil del voluntari sempre va a més, no? Perquè té tal ratificació, bueno, com a mínim jo parlo des del meu punt personal, té tal benefici que vas fent a més, i t'has de començar a ficar límits. I si l'entitat et dona un recolzament en aquest sentit i veus que et dona una formació i que realment hi ha un tracte, doncs ajuda, no?, a aquest camí que dus a terme. Per, bueno, per això, precisament per no dir em sento cremat perquè només veia efectivitat.
Avui vens per parlar d'una campanya que feu, que és recollida de joguines, es veu.
Sí, bueno, aquesta campanya es du a terme des de fa molts anys a nivell de Catalunya. És una campanya en la qual el nostre objectiu és recollir joguines a nivell de tota l'autonomia i les distribuïm pels diferents territoris, no? Llavors, una mica la gestió que duem a terme és... bueno, hi ha diferents assemblees distribuïdes per tots els territoris, tant locals com comarcals de Catalunya, i es fa una recollida, sigui a partir de maratons, a partir de... empreses o entitats col·laboradores, activitats al carrer, i aquestes joguines després, bueno, sempre passen un procés de revisió, perquè mirem molt que les joguines que surtin de la nostra entitat no siguin ni bèl·liques ni sexistes, no? Llavors duem a terme aquesta revisió i comencem a fer la repartició d'aquestes joguines amb els nens i nenes, podríem dir, més desfavorables de cada territori, que, bueno, sí que també hi ha un control sobre això, que normalment acostumen a portar els serveis socials de cada local o comarca.
Es veu moltes entitats que fan aquestes activitats quan els Reis, no? Tenim la tradicional i habitual tasca que fa la cadena SER, ho feu també vosaltres, hi ha moltes entitats. Hi ha prou joguets o encara faltarien més?
Home, la veritat, si vols que et parli una mica de com estan en aquest any, no? Cada any és un món, perquè depèn molt d'això, de les col·laboracions que hi hagin, depèn de com el ciutadà estigui disposat a portar joguines. I aquest any ens estem trobant que a nivell local, no? Potser sí que està una mica disminuint la col·laboració, que mai és dolenta, perquè és una campanya que ja està establerta de fa molts anys i cada cop ens trobem més que el ciutadà que va cada any a portar la joguina al seu poble i va cada any i segueix anant, no? Però sí que és veritat que ha disminuït. Ara tenim la sort que a nivell de col·laboracions d'entitats i empreses grans del nostre territori català ens estan ajudant molt en aquest sentit, no? I cada cop s'hi estan implicant més, que també és molt interessant.
Tota aquesta xarxa tot munta per voluntaris, no? Perquè la recaptació dels joguets, que anar als llocs on es té que recollir, després la selecció, la distribució, tot això, tot equips de voluntaris, té que muntar una tasca molt, molt complexa.
Sí, la veritat és que sí, hi ha una gestió a nivell autonòmic que ajuda, no? Va baixant, diguéssim, és una escala, tot comença amb una gestió autonòmica, baixa a nivell provincial i d'allà a nivell local. I la veritat és que sí, tot està sustentat a nivell voluntari. Bueno, també hi ha tècnics que donen recolzament i que ajuden a la gestió de l'hora de parlar amb els ajuntaments, no? I de muntar la gestió de com serà el procés de la campanya. Però tenim moltíssims voluntaris col·laborant en tot el procés, no? Tant a l'hora de muntar, fer la difusió, anar a penjar cartells, a decidir quin cartell volem aquest any, fins a muntar la festa que farem al poble per recollir les joguines o la marató, no? D'allà, com dèiem, fer la selecció, que no és fàcil, no? Perquè si tenim 1.000 i pico joguines o 2.000 joguines, entre elles hem d'anar mirant una per una, que no puguin ser perilloses, per exemple, i d'allà fer paquets per les famílies, que tot això també... I el voluntari, la veritat, és que té una tasca, bueno, la més important durant aquesta època, que a més són èpoques de Nadal, que a tots ens agrada estar amb la família, però el voluntari està allà fent els paquets, perquè el dia de Reis, no?, que és quan normalment s'acostumen a repartir, les joguines puguin estar a la casa dels nens i les nenes.
Mm. Feu també equips de reis amb patxes i tot això perquè vagin per les cases o no ho feu això? Perquè sigui més emocionant, eh? Equip de voluntari Margot va estar una associació que es muntaven 5 o 6 reis, els pintaven de negre, nosaltres posava la corona, tot allò, no? Jo anava a fer uns cotxes, Margot, que fèiem en aquella època tot amb mitjans mòbils, no? I anava repartint per les cases. Això ho feu també?
Bueno, la veritat és que el tema de repartició queda molt a l'elecció i a la gestió de cada local o cada comarca, no? Perquè cada assemblea escolleix una mica com serà la gestió, també depenent de la gestió que duim amb l'Ajuntament, no? Puc ficar exemples ja des de locals que el que fan és donar els paquets a les cabalgates dels reis del poble perquè les reparteixin els mateixos patxes del poble, fins a locals que, com molt bé deies, voluntaris es disfressen de patxes i van a les cases a repartir-ho, o fins i tot hi ha locals que simplement escolleixen que vinguin els mateixos pares, no? També pel tema de la implicació, de que el pare s'impliqui una mica en aquest procés de que els seus fills o filles tinguin el regal i vagin a l'assemblea a recollir-ho i creï ell una mica el joc d'aquesta nit màgica, no?
Marta, per ser voluntari de la Creu Roja, a partir de què es pot ser voluntari?
Per ser voluntari de la Creu Roja, bueno, pots entrar com a voluntari a partir dels 16 anys. Llavors, dins de, com a Creu Roja Joventut, específicament, entraria des dels 16 als 30 anys.
Des de 16 a 30 anys es considera jove, dintre del col·lectiu joventut.
Sí, i bueno, de 16 a molt gran, no? Fins que la persona vulgui, pot pertanyar a Creu Roja.
I Marta, tu que veus aquesta panoràmica davant teu, com veus aquesta joventut que molta gent pues, diu algunes coses que, bueno, com la veus? És sana, no sana? Com... Jo en principi la veig molt sana, però tu com la veus?
Jo crec que la joventut té un esperit que sempre serà el mateix i que té una evolució que no es pot dir ni que va millor ni que va pitjor, simplement es crea per si mateixa, però per el que deies, no, pel tema de sa, no, aprofitem que nosaltres tenim el projecte del somni i que veiem dia a dia a discoteques, a festes majors, a festivals, no, quin és el moviment nocturn que hi ha, el consum, no, i això que s'està debatint tant ara a nivell públic sobre el tema del consum, que si augmenta o deixa d'augmentar. I jo et podria dir que penso que els joves som sants en si, i sobretot a nivell de participació amb la societat, no? I amb la ciutadania, cada cop més, la veritat.
I es pot compatibilitzar perfectament totes les tasques que pot dur a terme un jove amb ser voluntaris. No cal moltes vegades dir que la gent pensa que ser voluntari dedica moltíssimes hores. Moltes vegades potser en poca estona pots fer una feina meravellosa.
Oh, i tant, o sigui, és el més important, jo, és el que sempre dic, no? Quan una persona està interessada en entrar com a voluntari, sempre dic que la gestió, les hores que tu vulguis fer de voluntari, les escolleixes tu. O sigui, si no, no serien voluntàries, no? Llavors, i, a part de que hi ha un ventall tan gran que pot ser voluntari des de dir, ei, mira, estic interessat en venir, no? Hi ha gent que ha participat simplement en fer-nos el disseny d'un pòster, no? Per nosaltres això ja és una gestió voluntària molt gran.
I moltes vegades veus col·lectius que et fan reflexionar.
Oh, i tant. Sí, clar. Bueno, tots, jo crec, no? Perquè en aquesta entitat, sobretot, que treballem en tots els col·lectius, quasi bé, no? Que hi ha a la nostra ciutadania, cadascun d'ells, i sobretot quan ens marquem els objectius a l'hora de treballar, de millorar la nostra activitat amb ells, tots et donen que reflexionar.
Moltes vegades només anant una hora a la setmana, per exemple, acompanya un avi que viu sol, que a Catalunya, a Barcelona, tenim tanta gent que viu sol, majors de 80 anys, no? Moltes vegades pues, ja fas una tasca important, perquè aquest avi t'està esperant tota la setmana. O moltes vegades participar en entitats del tercer sector discapacitat en un cop cada mes o cada dos mes, o unes vegades només, pots fer que la teva vida diària normal, pots sortir amb els teus amics, amb els teus companys de la universitat, i un cop cada dos mesos pues, vas a un grup de discapacitat intel·lectual, discapacitat visual, conèixer el col·lectiu, et fa reflexionar, perquè coneixes la realitat, i pot anar molt, molt bé. És a dir, és un camí bo, no? Un camí bo.
Sí, jo penso, bueno, jo fa 6 anys que sóc voluntària de l'entitat i penso que és una part de la vida de la persona, no? Que crec que és molt important que la visqui, sigui a Creu Roja, sigui a qualsevol entitat o organització, perquè penso que són unes hores que les escolleixes tu per la teva llibertat, no? Que no és com el anar a treballar, que dius, no, és que ja haig d'anar i perquè m'haig de guanyar el sou, sinó que el voluntari ho fas perquè tu tens ganes de dur a terme aquesta activitat, no? I el que deies, si realment és molt beneficiós, a vegades no ens n'adonem del per què, però a molts nivells, a nivell personal, hi ha molts aspectes que són beneficiosos per a una persona que pugui ser voluntària.
I depèn quins estudis facin, també els hi pot servir molta experiència, molta formació, perquè, clar, quan entren col·lectius, inclús els que els serà el futur de la seva professió, els hi pot resultar superinteressant.
Doncs sí, també cada cop més ens estem trobant amb això. Suposo que hi ha tanta gent llicenciada, no?, i diplomada avui en dia, i sobretot amb tot el tema de la poca feina, no?, que tenim, o de l'atur, no?, ens estem trobant amb molta gent que busca el recurs d'especialitzar-se, de crear més habilitats, no?, un cop surt de la facultat, a nivell d'entitats, no?, de dir, pues una mica la formació de la persona a nivell laboral no només està en el anar a treballar, sinó que tot el que siguin entitats socials o d'altres àmbits pot ser molt important per a una persona a nivell laboral.
I el que diem que, inclús que no ha de ser el motiu que et porti cap al voluntariat, però actualment les entitats de tercer sector cada cop són més demandant de mà d'obra, de professionals. Ara mateix l'altre dia vaig veure uns estudis que ha fet la taula del tercer sector i comentem que som el 3% que hagi del PIB, del Producte Interior Brut de Catalunya, i em sembla que són 100.000 treballadors treballant al tercer sector, i podria passar que la teva associació, que tu vagis com a voluntari, doncs mira, perdó, resulta un professional necessita, convoca una demanda de treballador i resulta que tu estàs per allà, et presentes i pot ser que surtis també. Amb la qual cosa, ja dic, no és un motiu que et té que portar que voluntari, perquè el voluntari és més altruista, és més de voler estar amb la gent, de col·laboració, etc. Però també pot ser una sortida eficaç per a la teva vida.
Doncs sí, en realitat tens tota la raó, no? I dins de l'entitat, de qualsevol entitat, jo crec, que es pot veure que molts de les persones que estan treballant en elles i que tenen grans càrrecs, prèviament han estat com a voluntàries, no venen del no-res, tot i que n'hi ha que sí, no?, i que són bones i que estan allà, però la majoria venen d'un recorregut voluntari.
Bueno, tu, Marta, ho recomanes, perquè tu fa 6 anys que és com a voluntària.
Doncs sí, fa 6 anys.
I això de posar a ser la responsable a l'àrea de joventut, com posar? Per democràcia, eleccions, o és el càrrec superior perquè veuen que ets la persona més compromesa, et demana a tu? Com va el tema aquest?
Doncs nosaltres tenim un procés de lectura establert a nivell de Creu Roja, no?, d'eleccions, i la secció juvenil, que som nosaltres, Creu Roja Joventut, també tenim un altre procés electoral. Llavors es duen a terme cada any unes eleccions parcials i cada 4 anys unes eleccions generals, i en elles s'escolleixen els consells, no?, que els consells, diguéssim, que són les persones que tindran com una mica la direcció de tot el territori, i dins d'aquest consell hi ha l'equip directiu. Llavors, bueno, jo vaig entrar dins d'una de les eleccions en la qual vaig presentar la meva candidatura i se'm va recolzar, tinc el meu equip directiu, el consell, i és una mica fem de representant dels voluntaris del territori, no és que decidim més o menys, no?, perquè el que intentem nosaltres és la màxima participació, no?, si s'ha de decidir alguna cosa, poder-ho decidir amb tots els voluntaris i voluntàries, però sí que és com una representació.
Perquè a nivell jurídic, la Creu Roja, que és una associació, que és a nivell jurídic? Perquè això sempre m'ho he tingut massa clar, que és a nivell jurídic? Són de petites associacions d'àmbit local i això va fent quelcom més gran fins a nivell nacional i internacional, o a nivell jurídic, quina representativitat té?
No, o sigui, està formada per una associació, o sigui, és una única associació que té uns únics estatuts i un règim general intern, no? I d'allà es van desglosant les locals, però que es regeixen tots pels mateixos documents.
Bueno, ja veieu que a Creu Roja veiem a tots els jocs, pràcticament, a la platja, de tant en tant els veiem allà com a socorristes, els veiem a les accidents de tràfic, quan anem per les carreteres, els trobem a molts jocs, aquests companys voluntaris, molts d'ells. Què cal fer per ser voluntari de la Creu Roja? On es té que trucar, on es té que anar? Explica una mica quin és el procés, per si algú té alguna dubte o vol que sàpiga més, que com va el tràmit?
Doncs jo animo a que qualsevol persona que li pugui tocar una mica la mosca, no?, de dir, ai, mira, m'agradaria poder-me informar, no? L'important és el primer pas, la informació, que ningú es privi de la informació. Llavors, animo a que les persones que puguin estar interessades en entrar com a voluntària, sigui de l'àrea que sigui de Creu Roja, s'apropin, bueno, aquí a Barcelona tenim la central de Catalunya, que està al carrer Joan d'Àustria, de Marina, que, bueno, el número de telèfon és 93-365-65, i allà podran ser informats de tot el...
Allà, Joan de Ostia, al costat del tanatori de Sancho d'Àvila, a darrere, surt del metro Marina, allà trobeu la seu central de Crosa, no, Marta?
Doncs sí.
Bueno, Marta, moltíssimes gràcies per la teva presència. Saludo a tots els teus companys, aquests milers i milers de persones que... Bueno, ja veieu que aquest món és tan complicat, de veritat, de moltes vegades, Marta, tanta gent aquí amb unes, una mica que no van pel bon camí, altres que s'equivoquen, altres que tenen accident de tràfic, tota aquesta complexitat, no? I entitats del tercer sector, perquè com deia la Marta ara mateix, la Creus és una associació, que intenta, entre les possibilitats, pues, fer que la gent que té un accident pues, tingui millor situació, el que està a punt d'ofegar-se se li salvi... I moltes vegades ja sabeu que en col·laboració internacional sempre els veu per allà amb tota mena de vents d'aquests dolents que passen pel món, els trobo aquests companys de Crosa. Moltes gràcies, Marc, per la teva presència.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ja saps que sempre tens la nostra emissora aquí, aquest programa, sense afany de lucre, perquè em voleu donar qualsevol informació. Bueno, ara es posarà una mica sorpresa. Mira, a mi... No, Rosario m'ha posat. No és sorpresa, m'ha posat Rosario. Bueno, una musiqueta de Rosario, una cantant meravellosa. A mi m'encanta aquesta dona. Té algo especial, aquesta musa.
Se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz. Germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. En su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mal infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dale aliento a mi locura. Hay nieve y fuego y deseo allí donde me recreo.
Sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Bueno, ja veieu, aquesta nena, com dic, té alguna cosa especial. A part de tindre un cos que m'ha dit que és espectacular, té alguna cosa a l'ànima, transmeteix unes sensacions especials. Ara mateix aquesta cançó que ha fet del germà, que va morir fa uns anys, per desgràcia, és una autèntica meravella poder sentir-la. Bueno, estem a l'Antoni Buixant, i el coneixeu, ha vingut diverses vegades per aquí a presentar, bàsicament, persones dels col·laborants internacionals, cooperants internacionals, no? I avui anem a parlar de l'entitat que representa, que és l'Associació de Voluntaris de la Caixa, Barcelona Barcelonès. Ens explicarà quina és la política de la Caixa en aquest aspecte de voluntariat, bueno, com està distribuïda a tota Espanya. Bona tarda, Toni, com estàs?
Bona tarda.
Una mica cansat. Manel, estàs, vens quasi agobiat, eh?
Bueno, sí, una mica aquests dies atrofegats.
D'una perquè... reunió pitant i ara una altra.
Exacte, però bueno, sort que ara vindran uns dies de relax.
Ara de menjar.
Per tots, eh?
Aquests dies, no compta amb el menjar, que el menjar feu favor d'una mica de cura, eh? Perquè amb el tema de menjar unes abans hi passem.
Hem de vigilar molt, sí, tots, eh? Tots hem de vigilar, sí, molt, i a vegades...
Has posat el colesterol, l'àcido úric, aquestes coses comencen a pujar.
Exacte, que sí.
I cal comptar. Explica una mica, d'on va sortir una mica la idea aquesta de la Caixa, una entitat que tots coneixeu, present a tota Catalunya, tot el món pràcticament avui en dia. Bueno, tot el món estem en l'expansió mundial a nivell financer, no, Toni?
Sí, sí, nosaltres estem, a part de Catalunya, vam començar a Catalunya, a Espanya, ara estem amb altres països, ja estem obrint mercat amb altres països, però el que va voler fer la Caixa des d'un punt de vista ja de com a entitat és el voluntariat corporatiu. És a dir, un voluntariat que neix de dins de la Caixa, amb el qual hi participen els seus empleats i jubilats, i que aleshores a través de 45 associacions escampades per tot Espanya, per les diferents províncies, pues estan cobrint o estan pues donant suport a aquestes associacions, fundacions que, bueno, estan fent una tasca d'ajuda i de consol amb totes les persones que ho necessiten. Sigui amb el reforç escolar, sigui amb ajudar les persones pues més grans que no poden sortir de casa, sigui com, per exemple, les diferents aportacions, jo diria tipus personal, però amb el camp assistencial, que té moltes vessants.
Aleshores, ens trobem una entitat de financera que té una obra social. La principal tasca de la Caixa des dels seus inicis va ser l'obra social. Per tant, coneixeu tota l'obra que ha fet històricament aquesta Caixa, des de temes d'hospitals, de recolzament, inclús hi havia una escola a la Casa Macaia que tenia nanos amb discapacitat visual, sordoceguesa i sordesa, per exemple, i que decideix que els seus treballadors participin dintre l'acció voluntariat. I a tot Espanya dius que hi ha 40 i pico associacions, a tot el territori espanyol hi ha una associació per territori, pràcticament.
Exacte. En escampats per tot Espanya, cada província, hi ha una o més associacions. Per exemple, a Barcelona som quatre associacions, parlo de la província de Barcelona. Hi ha nosaltres, que som barcelonès, i agafem també la part de Vallès Occidental. Després hi ha el sud, Barcelona Sud, Barcelona Centre i, diguem-hi, Barcelona Nord. Amb això, doncs, a través d'aquesta xarxa d'associacions que actuen d'una forma independent, poden anar cobrint tant necessitats d'associacions locals com, bueno, de fora de la seva demarcació. Per exemple, nosaltres a Barcelona, doncs ara, ja fa 2 anys que estem organitzant un concert. L'any passat ho vam fer pels de Cambodja, per tots, precisament, tots aquests jovent i nens que s'han quedat mutilats per les ditjoses mines antipersones. Aquest any l'hem fet, i el vam fer la setmana passada, per Bombai, a través del Jaume Sant Llorente, que ha fet allà una fundació, i d'alguns ja coneixereu el seu llibre, que es diu Sonrises de Bombai, i un segon que ha fet amb un gran aport fotogràfic de la vida de Cambodja, que es diu Bombai i Massallà de les Sonrises. I bueno, vam fer un concert que va ser un èxit, no tan solament pues, pel concert en si, sinó principalment per la gran aportació que vam tindre de la gent que va vindre. Es va fer Caixa Fòrum, vam tindre la gran satisfacció i l'honor de poder comptar amb la Emma Vilarasau, que va fer la presentació de l'acte, i es va servir per veure pues, quina és realment la vida i les necessitats que tenen pues, tota aquesta infantesa, tots aquests nens i nenes que estan en orfenats i que aquest el Jaume Sant Llorente, el periodista, el que ha fet és treure'ls del carrer i aconseguir que tinguessin una vida més digna a través d'escolaritzar-los i després de poder aconseguir que tinguin futur, sobretot futur.
Segons entenc, Toni, hi ha dos vessants. Una és realitzar les pròpies activitats de la pròpia associació. Ahir aprofiteu també la infraestructura de la pròpia Caixa, com pot ser el Caixa Fòrum, el Cosmo Caixa.
Correcte.
També hi ha hagut un acord molt maco amb Fundació del Barça, amb la qual moltes entitats de Catalunya que tenen discapacitats, malalts, el que sigui, poden demanar recolzament d'aquesta associació per anar a aquests jocs.
Exacte. A veure, de les associacions que en aquests moments atenem, 60 associacions a Barcelona Ciutat pràcticament i bueno, la part del Vallès, d'una forma puntual i permanent, perquè estem fent diàriament reforç escolar amb algunes d'aquestes associacions, reforç escolar és per aquells nens que tenen famílies que no els poden atendre quan surten de l'escola, estarien pel carrer i a través d'associacions i parròquies el que fan és tindre'ls aquestes 2 o 3 hores de la tarda i el que fem és fer activitats, fer tallers, etc. No? Bé, doncs, a través d'això també atenem a diferents associacions de discapacitats, disminuïts psíquics i físics amb les seues vertents, portant-los, com molt bé deia el Manel, entre altres coses, per exemple, a Cosmo Caixa, Caixa Fòrum, amb la Fundació del Barça perquè puguin estar un dia, poder disfrutar un dematí una tarda veient per les instal·lacions i el museu, i també portant-los, per exemple, a PortAventura, que ells no podrien pel seu compte, aleshores, sigui PortAventura, sigui el zoo, sigui, en fi, totes aquestes activitats que d'alguna manera, sobretot necessiten voluntaris moltes vegades per portar les cadires de rodes, altres per explicar-li si està una mica amb ells, i nosaltres, els voluntaris, haig de dir que ens satisfà molt, perquè estan amb aquests nois i aquestes noies i aquestes persones grans també que poden disfrutar un dia amb una activitat que és difícil que la poguessin fer pel seu compte, bé perquè no es poden desplaçar o bé perquè tenen dificultats per desplaçar-se, doncs és molt gratificant per nosaltres. I això és el que fem els voluntaris. Com nosaltres, n'hi ha a mils. No dic que nosaltres fem res de l'altre món, perquè n'hi ha a mils a Catalunya. Catalunya sabem que és una terra que té una llavor de voluntariat extraordinària, ho ha demostrat en diferents ocasions. Potser quan ha sonat més ha sigut amb ocasió de les Olimpiades, que va ser un esclat, perquè van ser 30.000, jo també hi vaig col·laborar i en tinc molt bon record. Allò era un esdeveniment esportiu, però que realment es va constatar que quan hi ha aquesta necessitat i aquest caliu, el voluntariat pot fer moltes coses. I ara estem parlant del voluntariat social, que és un altre vessant que potser té moltes més necessitats, diguem, avui dia a la societat i gent que hi dediqui unes hores a la setmana, ja no dic dies.
Mm-hmm. Vol fer unes mogudes guapes a PortAventura. Han hagut amb unes associacions mogudes molt, molt, molt impressionants.
Sí, hem col·laborat amb Soñar Despierto i s'han portat allà, entre Soñar Despierto, que són nens i joves que bàsicament estan acollits en centres que en una ocasió d'aquestes poden sortir, i nosaltres, els voluntaris, juntament amb ells, vam fer que ens desplacéssim 1.400 nens grans i voluntaris, tots plegats, a PortAventura, no? I ho hem fet amb altres associacions també, més petita quantitat, com els del síndrome de Down, també, que també els vam portar, que ells seran menys. Hem organitzat, ens hem encarregat també del congrés que es va fer l'any passat, el Congrés de la Infància Maltractada, que es va fer, i nosaltres els hi vam organitzar la part lúdica, van vindre nens i jovent amb uns treballs que van fer sobre els seus problemes, que van ser molt interessants, i que es van fer precisament a Cosmo Caixa amb uns treballs que venien fent durant tot el curs. Hi havia gent, nois i sobretot jovents, i els que van fer els treballs d'Hispanoamèrica, d'Europa, de tot arreu. Van ser 300 nens que van estar una setmana, i nosaltres ens vam cuidar del dissabte, pues, bueno, portar-los al camp del Barça, després organitzar-los una sèrie d'activitats, deia Cosmocaixa, i aprofitar també que ells poguessin fer les conclusions d'aquesta estada.
O sigui que, Toni, per exemple, qualsevol entitat catalana, per exemple, que tracti el tema social, pot recórrer a l'Associació d'Empleats de la Caixa i dir-li, escolti, que necessito voluntaris de vostès, i es pot apuntar a la llista de mandant de voluntaris.
I tant que sí. Nosaltres totes les peticions que tenim, el que fem és fer-les arribar als nostres associats. Som 600 i pico d'associats aquí a Barcelona, parlo de Barcelona, que és la nostra, i d'alguna manera pues, les anem focalitzant i cadascú s'agafa aquelles que si veu pues, pel temps, per la tipus de prestació, per el que sigui, diu, pues, mira, jo m'apunto, pues, no sé, o aquesta senyora que necessita dues hores que la treguin a passejar o que la portin al metge, o, com he dit abans, pues, amb els infants, amb els nanos, o hi ha aquestes més massives, com són les de dissabte i diumenge, que són més tipus, més lúdiques. I ara, precisament, doncs, hem tingut ocasió de fer, bueno, la Caixa es va plantejar fer una donació al Banc d'Aliments reservada als empleats i jubilats per tot Espanya. Estem parlant de 27.000 empleats, entre empleats de la Caixa, de l'entitat financera com a tal, i les empreses participades, amb 5.500 sucursals financeres que hi ha per tot Espanya, i vam pensar que això era una manera de poder fer una bona recapta d'aliments per a les persones que més ho necessiten. Bueno, tot Espanya s'ha tancat, encara avui s'estaven recollint picos de gent que ha estat fora i encara avui ha estat portant algunes cosetes, però portem recollits ja 100, a tot Espanya, 102 tones. Aquí a Barcelona la província, s'han recollit unes 12 tones, i bueno, hem de dir que tot això s'ha portat al Banc d'Aliments, que és l'entitat que a través de la Federació de Bancs d'Aliments ho distribuirà per tot Espanya.
I això també és el començament.
Bueno, sí, portem 4 anys i veiem que hem fet unes quantes coses, però en queden moltes per fer, perquè cada dia la societat necessita més de persones que dediquin, ja dic, unes hores. Jo a vegades quan ve un voluntari diu, home, jo podria dedicar-hi 2 o 3 dies. Jo els dic, no, 2 hores. Home, dic sí, perquè 2 hores és mig de matí, o és un de matí, o és una tarda, perquè hi ha el desplaçament, ja després que t'hi vas implicant, el qual vol dir que d'alguna manera allò tu ho emportes també a casa. I si després realment t'hi sents integrat i vols aportar-hi o fer un altre dia o 2 dies, després ja vindrà. Però de moment agafa un compromís de 3 mesos, de 2 hores o 3 hores. Però aquest compromís que sigui ferm. I al cap de 3 mesos replanteja-t'ho. I si vols seguir, i llavors, però que tu, d'alguna manera, en cap moment et sentis com allò mig forçat o mig obligat, perquè després serà de tu mateix que veuràs que realment el voluntariat entra dins teu i el que tu reps és més del que dones. Això és una veritat com un temple, jo em dic moltes vegades aquí amb aquest programa, i és veritat.
Però al mateix, per exemple, Toni, la Fundació La Caixa acaba de fer dos projectes. Un és fer un llibre sobre gestió d'equips de voluntaris, cosa que és molt important, perquè hi ha moltes associacions que, com són voluntaris, també ells al seu temps no estan pas formats en com gestionar l'equip de voluntaris. Jo que parlava abans de la Marta de cremar voluntaris, ho hem fet tots, però hi ha gent que ho fa més i cal saber gestionar l'equip de voluntaris. Acaba de tenir un programa informàtic per gestionar l'equip de voluntaris, un programa informàtic que fins ara nosaltres no el teníem tampoc i coneixíem molt pocs que ho tinguessin, aquest programa informàtic. És un programa que et dona un disquet que va amb el seu manual i podem gaudir. Però la feina que pot fer la Caixa a nivell de 5.000 i pico oficines per la tasca que és sensibilitzar les empreses, els ciutadans... Quants milions de clients té la Caixa?
És que és impressionant. En aquests moments parlem de 3.000 voluntaris de la Caixa que d'alguna manera més hi estan dedicats, no? Però és que aquest programa de gestió que dius, aquest és un programa que fet ara, precisament ens va ser presentat fa 2-3 setmanes, és un programa de gestió per les associacions, perquè les associacions normalment moltes neixen, o fundacions, moltes neixen de doncs, dues persones amb molt bona voluntat, però amb molt pocs recursos o coneixements de com s'ha de gestionar una associació. Aquest és el problema. Però és que, ja no dic que ells tenen la idea molt clara d'ajudar les persones, però de com s'ha de portar una gestió i com han de tindre els, jo diria, els recursos informàtics i de comptabilitat i de demanar subvencions, tot això requereix doncs, que almenys tinguin un programa que els ajudi a fer totes aquestes feines. I ara la Fundació La Caixa ha fet un programa amb el qual nosaltres, els voluntaris, el que col·laborem amb les associacions, que d'alguna manera ja hi estem doncs, participant, és que incorporin amb els seus amb el seu programa informàtic, aquest programa de gestió, i això segur que els ajudarà molt. I a més nosaltres els recolzarem, estem fent cursos de formació també als voluntaris per poder entrar amb la gestió, a poder-los ajudar. Nosaltres no hem d'entrar mai amb la amb ajudar amb una associació, però sí a portar-los el nostre suport. A mi la primera vegada que una associació em va dir, diu, és que necessitaríem un especialista en màrqueting. A mi em va sobtar molt, dic, màrqueting, una associació. Sí, i després em van donar la raó. Diu, és que ens hem de donar a conèixer i no sabem com fer-ho. Tenim, pues, clar, els del barri que ens coneixen, que una porta, pues, 10 euros al mes o una altra una porta 5 tot l'any i fan el que poden, però amb això no en tenim prou, perquè les necessitats superen aquestes, aquests recursos minsos que tenim. I després ens ve el gran problema, al final d'any, quan hem de demanar una d'aquestes centenars de subvencions que es fan, però que costa saber com les has d'enfocar i com han d'arribar a l'administració i quins camins s'has de seguir i com s'ha de presentar a nivell d'argumentar les necessitats reals que té l'associació. Bé, doncs això també, els voluntaris doncs estem fent aquest programa ajudant-los amb aquest nivell.
Però, doncs, que et comentava, si hi ha l'entitat, sembla que té aquesta decisió d'incorporar els seus propis treballadors en tasca de voluntariat, la gran tasca que pot fer amb, aquesta, amb aquest planell de distribució que té, 5.000 i escaig oficines, i clar, ahí tenim totes les empreses, moltes empreses que recorren la Caixa per tema de préstec, per tema de crèdits, per tema de descomptes i tot això, i se'n serveix aquestes empreses pel tema del mateix, el compromís de la contractació de discapacitat en els seus propis treballs, no? El tema, per exemple, que totes elles es converteixin en la responsabilitat corporativa en la realitat, que a Espanya van començar una mica abans de la crisi a que algunes empreses, les més importants, va començar a fer aquesta responsabilitat corporativa, però, clar, el tema de sensibilitat d'aquestes empreses, la tasca pot ser preciosa.
Molt, molt, molt. Jo crec que es comença, és com un camí que es comença i allò que deien, se hace camino al andar, i cada vegada vas descobrint pues, que l'arbre, el bosc es va aclarint i tens moltes més possibilitats. Ajudar, apoyar... I aquí hi ha un factor molt important, i jo sóc jubilat precisament pels jubilats. Els empleats amb actiu hi poden aportar menys hores, ja ho sabem. Els jubilats, com que tenim més estona, és un temps que hi podem dedicar i a més podem arribar a moltes d'aquestes associacions i fundacions a conèixer-les com treballen, com actuen, com estan, de quines necessitats tenen. I jo crec que aquí faig una crida també com a jubilat a tots els que realment doncs, disposen de temps, apunteu-vos al voluntariat. Del que sigui, de l'associació del vostre barri, que sabeu que don potser menjar els 20 pobres i la parròquia, o el que sigui, o l'associació dels 20 pobres que no tenen per menjar, o aquelles o que tenen aquestes persones velles que necessiten algú que els hi faci companyia un parell d'hores. I entre tots aconseguirem, a vegades el Manel diu les aportacions econòmiques, no us faci mandra de dir o no us faci cosa de dir, home, a vegades no saps on van a parar, no, sempre, sapiguem de què se n'aprofita molta més gent i encara que algú mal pensi de quin pot ser el destí d'algun desaprofitat, o algun desaprensiu, és molt i molt el que es necessita i el que es pot arribar a fer. Pues bé amb aportacions econòmiques, bé amb l'aportació personal, bé amb aquesta sensibilització cap als companys, cap a la gent que coneixes. moltes coses.
Aquest exemple que té la Caixa, esperem que es vagi contaminant totes les meves empreses, a poc a les financeres, no financeres.
Això està clar en fons, no és que ho hagi començat la Caixa, ja el voluntariat corporatiu ja existia, la Caixa s'hi ha llançat a fons, cal dir-ho, la Caixa ha tingut diferents etapes en tot el que és l'obra social, té un pes important en el que és l'obra social, la part cultural, i ara la part del voluntariat, que ja dic, ja fa 4 anys, però que també nosaltres estem assessorant a alguns barris, com per exemple 22 Arroba, que estan muntant un voluntariat corporatiu a les diferents empreses que hi ha en aquella zona del 22 Arroba.
I hi ha importants, eh? Està molt, Indra, molt. Està Microsoft, està RDA, Televisió Espanyola, déu-n'hi-do el que hi ha fet tots, eh?
Molt, molt important, i precisament hi ha una noia que és
La Nora,
que està fent una feina fantàstica, anant a les empreses, explicant-los, perquè unes li van i altres hi va ella, explicant el que és el voluntariat corporatiu i que vol entrar per aquest camí. I llavors els empleats, a través d'una formació que se'ls fa, perquè també el voluntariat necessita fer aquests cursos de formació, del qual el Manel és un bon exemple, perquè ell porta i dirigeix aquesta formació tan necessària de dir què és el voluntari, què és la persona i quina és la relació, sobretot la relació que ha d'haver entre voluntari i la persona que ho necessita i quins canals s'han d'establir. Bé, doncs, és anar entrant en tot el que és també el voluntariat corporatiu, una altra faceta amb la qual també hi estem entrant.
Això que estem parlant, que és un terme... La Caixa, com et dic, la seva principal acció és l'obra social des que va néixer, no? Fa més de 100 i escaig anys, no? Però alguns li diuen capitalisme humanista. Això és una contradicció filosòfica, no pot ser un capitalisme humanista, perquè capitalisme en teoria no es casa amb ningú, no? Però amb el compromís de moltes persones com el Toni, que dedica moltes hores, el Toni és el que corre tot el dia, visita les associacions, va de punta a punta a Barcelona tot el sant dia, doncs intentarem que no sigui tan borrada aquest capitalisme, perquè li comportament, i nosaltres som els clients d'ells, haurem d'exigir a aquestes empreses, escolteu, mira, si vols que sigui fidel a tu com a client, fes-me el favor de fer una mica de responsabilització corporativa. Demostra'm que actues davant de lo social, lo ecològic, que ets una entitat que tractes bé els teus treballadors, que no contamines, que fas ecologia... Tot això és el que estem usant. I entre tots ho aconseguim a poc, Toni, el que passa que la veritat la situació moltes vegades se't cau, però tens que tornar a pujar.
I tant que sí. Però, bueno, jo crec que costa... Alguna vegada pots tenir un moment de dir... Dic, també tenim, jo a vegades dic que quan treballeu tenia estrès. Ara alguna vegada també en tinc, però són moments. Però...
És un estrès diferent, doncs.
És molt diferent, molt.
Bueno, un minut em diu la Susana. Susana, moltíssimes gràcies. Jasmine, moltíssimes gràcies. La Marta, moltes gràcies. I també el Toni Buixant, aquest representant de l'Associació de Voluntaris de Caixa. Toni, fins sempre.
I bon Nadal a tothom.
I bon Nadal, bones festes, estem ja en festa, ja sabeu que estem aquí al mig, i a tots vosaltres, fins el proper diumenge.